Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La mort del rei Carles II a finals de l'any 1700 va obrir la discussió de qui havia de ser el rei que el succeís. Malgrat que un mes abans de morir havia fet hereu Felip d'Anjou, net del rei de França, els drets del jove Borbó no estaven pas tan clars. L'altre candidat, Carles, arxiduc d'Àustria, era el favorit de la majoria de potències europees, excepte França, esclar. De tota manera, el testament del rei i les pressions de bona part de la cort de Madrid van facilitar que Felip d'Anjou es proclamés rei de la monarquia hispànica a principis del 1701. Això va provocar la guerra entre les potències europees. A Catalunya el nou rei no era vist amb bons ulls, bàsicament perquè era francès. Els soldats francesos feia 60 anys que amb molt poques treves dedicaven els estius a rapinyar les terres catalanes. A més, França era el primer competidor dels productes catalans. I per acabar-ho d'adobar, l'organització política francesa era radicalment contradictòria amb les constitucions i privilegis de Catalunya. Però el jove rei no tenia per què comportar-se com el seu avi Lluís XIV i fins i tot una de les seves primeres decisions va ser ben vista, la convocatòria de Corts Catalanes a Barcelona, les primeres en 69 anys. Felip IV de Catalunya i V de Castella semblava amb aquest gest que volia congraciar-se amb els catalans. Altres actituds, però, no eren tan esperançadores. El nomenament d'un virrei sense que el monarca hagués jurat les constitucions era un greu trencament de les tradicions del país, o el no tolerar que els consellers barcelonins anessin coberts en la seva presència van portar mals averanys a molts catalans.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Catalunya Ràdio.
Com és habitual amb nosaltres, el professor particular d'història d'aquest programa, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
Gràcies.
Quan es mor Carles II, suposo que mor sense fills, perquè si no, el tema de la successió no hagués estat...
Exacte, mor sense hereus.
Sense hereus, però devia tenir algun cosí...
Sí,
algun...
sí, tenia cosins i tenia fills.
Llavors,
de...
O sigui, evidentment que, o sigui, que no hi havia cap, problemes.
No, el que no té és un hereu clar, diguem-ne. No té una...
Però per què no té un hereu clar? Perquè les herències normalment estan bastant clares. En dret romà, segur que devia haver-hi algú que devia ser el parent més proper del Carles II.
Sí, el que passa que hi havia tota una situació confusa. Per què era confusa? Doncs perquè hi havia diversos parents de diverses branques de la família, de les seves tietes, de les seves germanes, etc, que havien tingut una descendència. Una d'aquestes branques era una branca francesa, és a dir, gent emparentada amb la casa de Borbó francesa. Una altra branca era la casa dels Habsburg d'Àustria, de l'imperi austríac. I encara hi havia un altre possible hereu que era bavarès, de Baviera, d'un territori...
Múnich, com la cervesa.
Exacte, un territori al sud d'Alemanya actual, situat entre França i Àustria...
Que era un regne independent, aleshores.
Que era un regne independent, que formava part de l'imperi, del sacre imperi romà germànic, de l'imperi alemany, per entendre'ns. Per tant, hi havia tres candidats que venien de diverses branques de la família. Hi havia una disputa sobre qui podia ser hereu i no, perquè no estava clar si les dones traspassaven l'herència o no la traspassaven, si s'havia d'aplicar la llei sàlica o no s'havia d'aplicar. Però en el fons de tot això, en realitat el que hi havia en joc era l'equilibri estratègic a Europa. És a dir, més enllà de la qüestió purament familiar, de si tu ets nebot per banda de germana o nebot segon per banda de cosí, doncs la qüestió de fons era l'equilibri estratègic a Europa, l'equilibri polític i militar a Europa. A l'Europa occidental de l'any 1700 hi han cinc potències, per entendre'ns. Aquestes potències són França i Àustria, que es disputen al centre del continent, la monarquia hispànica, que ja fa temps que està en decadència, però que encara és una potència important, que controla bona part d'Itàlia i de les províncies flamenques, és a dir, de l'actual Bèlgica i Holanda, per donar-nos una idea, i l'imperi colonial, i després hi ha dues potències marítimes, que són Anglaterra i Holanda. Per tant, repeteixo, hi ha França, Àustria, la monarquia
hispànica... I els alemanys aquí no toquen.
No gaire, perquè si juguen algun joc, el juguen o en l'òrbita d'Àustria, o a vegades...
No, almenys no n'hi havia. O sigui, no,
no,
no
hi havia,
hi havia
una Alemanya, un estat alemany.
Hi havia Prússia, hi havia altres estats, sí.
Però, diguem-ne, l'imperi alemany estava liderat per Àustria, l'imperi austríac, diguem-ne. Per tant, hi ha Àustria i França, que es disputen al centre continent, hi ha la monarquia hispànica i dues potències marítimes, que són Anglaterra i Holanda. Llavors, la qüestió dels hereus està en funció d'aquest joc d'interessos. Evidentment, els austríacs, Àustria, aposta per un candidat propi, i el que pensen els austríacs és: col·locarem un candidat nostre, austríac, en el tro de la monarquia hispànica, i atraparem a França entre dos focs, Àustria per un cantó i la monarquia hispànica per l'altre, i ara França sí que sabrà el que el pa que s'hi dona, perquè els francesos són molt agressius, molt antipàtics, fan guerres contra tothom, i ara els hi tocarà el rebre. Això serà com a l'època de l'emperador Carles V, aquell cinquè d'Alemanya i primer de Castella i de la Corona d'Aragó.
150 anys abans, més o menys.
Sí, o 200.
Sí, 200, més o menys.
Bueno, doncs això, els austríacs el que s'imaginen és: col·locarem un candidat nostre i atraparem a França. Què s'imaginen els francesos? No, no, el que hem de fer és col·locar un candidat francès, perquè així la monarquia hispànica, en lloc d'atacar-nos pel sud i ajudar a Àustria, el que farem és, gràcies a tindre un candidat francès a la monarquia hispànica, nosaltres francesos, que som una gent fantàstica i divertidíssima, doncs tindrem accés a l'imperi colonial espanyol a Amèrica i ens farem molt rics, d'acord? Aquesta és la idea. Finalment hi ha un tercer candidat, que és aquest bavarès. Baviera és una potència de segon ordre, no, no és de les grans potències.
Sembla un candidat que podria ser de consens, no?
Podria
ni tu
ser.
Ni jo, no?
Aquest
jo.
Pot estar ben vist, per exemple, per holandesos i anglesos. Els holandesos i anglesos, al principi, no els agrada gens que hi hagi un rei francès a la monarquia hispànica. S'imaginen el pitjor dels escenaris possibles, que és que aquest rei acabi heretant simultàniament la corona de França i la monarquia hispànica, i això no els hi agrada gens als anglesos i als holandesos, aquest panorama. Tampoc els acaba de fer el pes que hi hagi un rei austríac a la monarquia hispànica, i per tant podríem veure bé en aquest candidat bavarès, que es diu Josep. El problema és que aquest candidat es mor.
Vaja.
D'acord? I per tant només ens en queden dos.
És un problema, realment.
És un problema, sobretot per ell, que es va morir.
Sí, sí, sí.
I suposo que per la seva família més directa, sí. També. Queden, per tant, dos candidats, l'austríac i el francès. I aquí ara sí que cal triar un dels dos, d'acord? O cal triar l'austríac o cal triar el francès. Les potències marítimes, Holanda i Anglaterra, tenen més por de França que d'Àustria. I per
els
tant,
queda més a prop, també, i això
sí,
també fa mal.
I França està fent la guerra contra Holanda des de fa temps, i França, allò que dèiem, era molt emprenyadora, França era la primera potència demogràfica del continent en aquell moment, tenia molts habitants, per tant, molta gent que pagava impostos, per tant, un exèrcit molt gros, i feia molta por, i molestava. I per tant, Holanda i Anglaterra comencen a veure amb simpatia el candidat austríac, per entendre'ns. Dintre de la monarquia hispànica no està clar qui prefereixen. Hi ha uns que prefereixen el candidat austríac i uns que prefereixen el candidat francès. I aquí s'obrirà tota una disputa que acabarà amb el fet de que el rei, Carles II, abans de morir-se, signarà un testament en què escull com a hereu el candidat francès. I aquí s'obre tot un nou panorama.
Avui tenim amb nosaltres el professor d'Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra, el doctor Joaquim Albareda, qui donem les gràcies per estar aquí a l'enguàrdia.
A vosaltres.
Ja ens ha explicat el professor Junqueras una mica aquest context general, però això com es vivia a l'interior de la monarquia hispànica, tant a la cort de Madrid com, per exemple, a Catalunya, aquest procés d'indefinició, perquè suposo que això ja es veia venir. Abans, quan el Carles II ja era gran i ja veies, estigués malalt o no, que no duraria molt, això devia preocupar.
A la cort de Madrid es veu amb molta preocupació i amb molts moviments estratègics per part dels ambaixadors de l'imperi i de l'ambaixador francès, que intenten doncs, anar incrementant la seva pressió damunt dels cortesans per tal que la resolució sigui favorable als seus propis interessos, el de cada lloc.
Això és lògic.
Lloc, no? Hi ha divisió inicialment. Inicialment hi ha un important partit de bavarès, és a dir, hi ha un acord bastant gran a Madrid de que el candidat idoni podria ser el bavarès, però esclar, com que va morir, com ha explicat molt bé l'Oriol, doncs la cosa es va complicar, no? I aviat a Madrid els francesos, l'ambaixador Harcourt va guanyar la batalla, diguéssim, diplomàtica, i va aconseguir doncs, influir bastant a tot l'ambient cortesà, i finalment va fer signar el testament a Carles II favorable a al Borbó, a Felip d'Anjou, no?
Però com funcionaven aquestes influències? Era amb pagaments, suborns, o eren per convenciments morals i ètics, o una barreja, potser?
Suposo que una barreja, però en aquest cas era de tenir molta influència directa, de prometre coses, i no oblidem, hi havia a l'acord de Madrid, entre aquest primer nucli que és partidari de França, un gran enlluernament per la monarquia francesa, que durant el XVII va arribar doncs, a una hegemonia molt important. Europa havia creat doncs, un exèrcit molt potent, havia arribat doncs, a crear una maquinària estatal bastant avançada per l'època, i un mercantilisme, una política econòmica d'expansió, etc. I per tant el model francès
sí,
semblava...
El rei era Lluís XIV, el rei
Sol, potser
un dels reis més coneguts de la història de França.
Això amagava moltes contradiccions, és a dir, en aquells moments, el 1700, França ja estava en clar declivi econòmic, és a dir, la monarquia que deixava Lluís XIV era una monarquia endeutada que va fer fallida al cap de pocs anys, quan es va morir, no funcionava tan bé com es pensava, etc. Però bé, almenys la impressió que donava era molt bona de cara als cortesans. No? Mirat des de Catalunya, com demanaves, la situació es veu amb una altra òptica. L'actitud dels catalans és de preocupació, com ja s'ha dit fa un moment, perquè els francesos havien estat envaint gairebé ininterrompudament durant mig segle o més Catalunya, un any sí, un altre també, i realment les simpaties que hi havia cap a França eren nules. Els contactes que hi havia en aquests moments eren amb els holandesos i amb els anglesos per la via del comerç, sobretot per l'aiguardent, i per tant les simpaties clarament es van decantar per el candidat d'Àustria, que era el que aquestes potències
però més que res per contrast, o sigui, no és perquè el candidat d'Àustria resultés als estaments catalans de l'època especialment meravellós, sinó simplement no era el francès.
A veure, és que aquí jo crec que la qüestió clau és que ens oblidem, que ens comencem a oblidar de que aquesta va ser una guerra per motius dinàstics. El motiu dinàstic és una mica l'accident que ho provoca tot, que ho desencadena tot, però al darrere d'això hi ha que en aquests moments Catalunya té al cap un model polític i econòmic molt clar. El model polític és el constitucionalisme, la defensa de les seves constitucions, és un model, si voleu, republicà, entre cometes, de dir, ja ens sabem organitzar nosaltres, el que passa que necessitem un rei, evidentment, perquè era el que a l'època tocava.
No tocava Holanda, no necessitava una república.
És l'excepció, i a Anglaterra la república va durar 10 anys.
Sí.
La gent tendia un règim monàrquic que era el normal en aquells moments, no? Era una aposta, una república era una aposta i un salt al buit. Però bé, en tot cas, la concepció de la política era més republicana que Castella, molt més, i després hi havia una idea econòmica molt clara, que era la d'apostar per l'aiguardent, de l'apostar per una indústria pròpia i per un comerç propi. Això era incompatible absolutament amb França, que des de feia mig segle, el Tractat dels Pirineus, el 1659, havia estat envaint Catalunya de productes, anul·lant la producció autòctona pròpia, artesana, etc. I per tant tenien molt clar que si amb algú no convenia anar, era en França. I això, la suma de les dues coincidències, la concepció política i la concepció econòmica, és el que explica que l'aliança natural fos amb els anglesos i holandesos. Per què? Perquè políticament tenien règims parlamentaris, no absolutistes, per entendre'ns, i econòmicament defensaven el comerç, defensaven la indústria, etc. És aquesta la lògica que cal entendre, i insisteixo, el factor del rei és accidental, se suma. Això se suma.
Els anglesos i els holandesos, per exemple, també són els que porten el blat que alimenta la població de Catalunya, sobretot la població de les zones del litoral català, de Barcelona, etc, etc. Porten el bacallà, per tant juguen un paper molt important en la base alimentària del país. S'emporten a canvi, compren l'aiguardent que es produeix en aquestes vinyes que es van extenent per totes les comarques del litoral. Per tant, hi ha molta gent que viu venent aiguardent i que viu menjant el blat i el bacallà que els holandesos i els anglesos s'emporten a aiguardent i porten aquest blat i aquest bacallà. Per tant, hi ha uns lligams econòmics, unes simpaties, i a més polítiques, de dir, veus Holanda, que un país tan petitet, allò, quatre platges, una mica de sorra, i en canvi s'ha convertit en una gran potència i és capaç de plantar cara, ha aconseguit la independència de la monarquia hispànica, ha plantat cara als francesos, fa guerres contra tothom, i per tant els catalans queden una mica enlluernats davant d'aquest model holandès, aquest model anglès, són els amics.
Malgrat aquests problemes, de seguida el testament de Carles II es fa efectiu i Felip d'Anjou entra a Madrid 3 o 4 mesos després de la mort d'en Carles II per ser proclamat rei. Això suposo que no li fa cap peça a les potències europees.
Home, les potències europees de seguida es posen en guàrdia i hi ha un tema que els preocupa moltíssim i que cada dia se li dona més importància, que és el tema del comerç amb Amèrica. És a dir, s'adonen que entrant França, Espanya, tal com va passar efectivament, Felip V posa en mans dels francesos tota l'organització del comerç colonial i per tant això és el fet que per ell és inadmissible perquè va contra els seus interessos més immediats. I sembla que aquesta qüestió és decisiva per entendre la implicació en el conflicte.
I esclata la guerra.
I esclata la guerra l'any 2.
El 1602 esclata la guerra.
Sí.
I aquí també?
No, i la situació que a vegades costa d'explicar és perquè a Catalunya va caldre esperar 3 anys perquè el conflicte es traslladés en el nostre territori. És a dir, hi ha un lapse de temps entre el 1702 i el 1705 en què els catalans esperen a veure què passa, i jo crec que és decisiu entendre també que aquesta espera s'entén perquè, com s'ha dit aquí al començament, Felip V decideix fer una cosa que no han fet els seus antecessors, que és convocar corts, una cosa que el país li reclamava i que Felip V accedeix a convocar-les perquè el seu avi Lluís XIV, que és un gran estratega, és un home veterà de la política, li recomana que si vol apaivagar els ànims de Catalunya, que és el seu punt més feble, per consolidar-se com a rei de tota Espanya, el que ha de fer és fer contents aquella gent que són republicans, que són indomables, etc., que són els catalans. Això li diu en una carta. Si vols posar-te'ls a la butxaca, en aquells republicans, en aquells incontrolats, vés allà i els convoques corts. I a més, tens un trumfo a la mà, perquè el teu antecessor, l'últim Àustria, Carles II, no n'havia convocat de corts. Per tant, aquí sí que sabien que jugaven una bona jugada els francesos i Felip V.
De tota manera, una de les primeres decisions de Felip d'Anjou va ser destituir el virrei del Principat, Jordi, príncep de Darmstadt. El príncep era molt popular a Catalunya pel seu comportament militar precisament contra els francesos, i a més, aquelles no eren maneres de canviar un virrei.
I dius que han destituït Jordi de Darmstadt com a virrei? Quina ignomínia!
El millor virrei que hem tingut des de fa temps. I no acaba aquí la cosa. El rei ha nomenat un nou virrei, el comte de Palma, Luis Fernández Portocarrero, que pel que n'he sentit a parlar no és gaire afecte als catalans.
Això no pot fer. El rei encara no ha convocat corts ni jurat les constitucions.
Doncs ja ho ha fet. Proposo que enviem una missiva al rei demanant-li que juri les nostres lleis.
Sí, molt bé.
I li demanarem també que es digni a suspendre la lloctinença del comte de Palma fins que no hagi jurat. El rei haurà de venir a Barcelona.
Que vingui a Barcelona, que vingui!
Però per què no es podia nomenar un virrei? Aviam, el rei no hi és. Doncs no hi és, nomena un virrei.
No pot ser de cap manera això.
No,
anem molt malament,
No, ja ho veig, ja.
Amb dret constitucional...
Sí, fatal, això, sí. Però per què vaig malament?
Perquè, a veure, el rei no és rei fins que jura les constitucions.
Esclar.
Fins que no jura, fins que no accepta les lleis de la terra i les corts el reconeixen com a rei, no és rei de res, diguem-ne, no és sobirà del país.
Per tant, no pot destituir ni nomenar.
Exacte, no pot prendre cap decisió, perquè tot l'ordre jurídic i institucional català es basa en aquesta idea d'un cert pacte entre les institucions de la terra i la monarquia, el sobirà. I per tant, cal que el sobirà juri aquestes constitucions perquè sigui reconegut com a tal i pugui exercir com a tal. Per tant, mentre no hi ha rei, no pot haver-hi virrei. No pot haver-hi el virrei d'un rei que no existeix, per entendre'ns. Per tant, Felip V no podia fer això. També és veritat que alguns dels seus antecessors Àustries, no borbònics, per tant, havien fet coses similars. Però això sempre havia generat molt malestar i el país s'ho havia pres fatal, diguem-ne. Els reis tendien a fer això perquè pensaven que el seu dret de ser rei els hi venia per herència i que era voluntat de Déu, i que, per tant, els catalans què havien de dir respecte a la voluntat de Déu?
Clar,
si ell era rei, si perquè era rei, exacte. I els catalans li deien que no, que de cap manera, que de cap manera. Per tant, això va ofendre molt. A més, el que no continua per d'alguna manera en el càrrec, per entendre'ns, que és Jordi de Darmstadt, era molt simpàtic perquè havia donat moltes garrotades als francesos, diguem-ne, i que ara vingui un rei nou, que encara no és rei, i que és francès, i destitueix el que ha tonyinat francesos, a la població catalana que té mania als francesos, no els agrada gens, no? Tens tota la sensació, allò, que l'enemic se t'ha posat al capdamunt de casa i que t'expulsa el teu defensor, diguem-ne, no?
Però no va ser l'única decisió polèmica del principi del regnat de Felip d'Anjou. Professor Albareda, en va fer més, no?, d'aquestes?
Bueno,
d'aquest nivell. Encara és un nivell relativament suau, respecte al que vindria després. Són topades menors.
Els primers anys, com he dit, Felip V ha rebut una certa expectació. La gent s'espera a veure què fa, no? El tema d'en Darmstadt ja va ser conflictiu. Efectivament, no, la llei no es complia des dels reis anteriors, és a dir, es nomenaven virreis que no hi havia hagut abans el jurament previ del rei, de les constitucions, no? Què feia la Generalitat? Protestava i s'acabava tot aquí, deien, va, que sigui l'última vegada, no hi tornem més, però hi tornava a haver una següent vegada. Però aquest cas era especialment delicat perquè Darmstadt era molt popular, havia lluitat contra els francesos, i a més tenia molt bones relacions amb el grup, diguéssim, conspirador austriacista, i per tant formava part de la trama austriacista. Darmstadt, de fet, era una mica també un enllaç internacional amb les potències aliades.
Però a mi em perdonaven, però és lògic. O sigui, el rei francès, una altra cosa és que el rei francès sigui ben vist, però el rei francès arriba i el primer que fa, evidentment, és destituir els que els hi són contraris a la seva política. És que és matemàtic, això.
Sí, sí. Però ja ho deia, en el sentit que genera molt malestar.
Sí,
no?
Sí,
la gent s'ho agafa molt
també,
malament. És a dir, protesten com fan sempre. Ja havien protestat perquè ell tampoc havia jurat les constitucions, però llavors tornen a protestar perquè el treuen, no? I efectivament en fa d'altres de coses de Felip V que van precipitant cada cop més un tarannà despòtic, absolutista, no? Per exemple, quan rep els consellers de la ciutat de Barcelona, els fa descobrir. És una tonteria, si volem, des dels nostres dies, però havien aconseguit el privilegi de Carles II de que els consellers poguessin estar davant del rei amb el barret, sense treure el barret. I Felip V, ignorant aquesta concessió reial, els fa descobrir. Això s'ho prenen malament, no tant pel barret, sinó perquè significa que els menysprea, no? Hi ha un menyspreu. O altres coses, prohibeix una processó de Setmana Santa, coses d'aquest tipus. Fa tallar els arbres de la Rambla que els acabaven de plantar i que eren la nineta dels ulls dels barcelonins. Doncs
i per què els fa tallar?
Perquè diu que li primen la vista des del seu palau, un argument així sense masses explicacions. No? Això provoca un enrenou bastant considerable, és a dir, provoca una protesta, com ja en diríem, ecològica, no? Ecologista, vaja.
Felip vol ostentar una mica el seu poder.
Quina edat tenia en Felip? També
era molt jove.
O sigui, no sé si tenia 15 anys o 16.
Era un adolescent.
Adolescent,
en plena allò, formació de la seva personalitat, molt impulsiu.
Ple de grans a la cara.
Segurament, amb una mica d'acné. No, però s'ha d'entendre, un rei jove, adolescent, que ve de França, que té la sensació que ell és el rei del mambo. És el rei, clar.
Sí,
millor dit, i ve d'una gran potència, i el seu avi mana molt, i el seu avi és el que mana més d'Europa, i aquesta colla de xitxarel·los, a mi què m'han de dir? I a més ve aconsellat per consellers francesos que pensen que el rei ha de manar molt, i per alguns consellers castellans que no els agrada que els consellers de Barcelona, per tant el municipi de Barcelona, pugui anar amb el barret posat. Per què? Perquè la cobertura, és a dir, el fet d'anar amb el barret, és un privilegi propi de los grandes d'Espanya, és a dir, de la gran noblesa. Llavors Barcelona sempre havia argumentat que, ostres, Barcelona, una ciutat tan important, que ha construït un imperi, que els almogàvers i no sé quantes coses més, bé, hem de tindre el reconeixement de que som gent molt important. I llavors sempre havia reivindicat la cobertura. Des del punt de vista dels consellers castellans o del propi rei, els consellers de Barcelona, aquest municipi, sí, no deixen de ser quatre burgesos amb una mica de diners, que trafiquen allò amb quatre draps i una mica d'aiguardent, però no són uns grandes d'Espanya. I, per tant, no poden anar coberts, no poden anar amb barret. Per tant, tot això en el rerefons, el que hi ha, és tota una qüestió de protocol, però aquest protocol el que amaga, el que tapa, és una qüestió de privilegi, de poder polític, i per tant és important, eh?, i genera molta turbació.
Hi ha un element, que agreuja la situació, que és que aquest privilegi de cobertura l'han rebut de Carles II en premi d'haver defensat bé el territori contra els francesos. És a dir, que, esclar, sí, la cosa era simbòlica. Sí, és a dir, l'havien rebut per lluitar contra França. I ara el rei que arriba és francès. I, esclar, aquest rei no està disposat a empassar-se aquesta humiliació.
Totalment, les Corts es fan, i es fan a Barcelona, i fins i tot el rei, durant l'estada de Corts, no a Barcelona, sinó a Figueres, es casa, fins i tot, que em sembla que és una cosa...
Fins al moment de les Corts, el que deia abans, hi ha una actitud a l'espera, a les Corts hi ha moltes tensions, però en conjunt van bé, no? Però, de tota manera, vas veient, mirant papers, que l'ambient antifrancès va traspuant. Per exemple, hi ha unes cartes del cònsol de França a Barcelona que explica que durant les Corts, quan va pel carrer, porta sempre un seguici de nanos al darrere i de gent gran, mascarada, que li van cridant gavatx porc, i que van fent oi, 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 i ell ho escriu a la carta, i em van seguint i em tiren pedres i em diuen porc, i esclar, això vol dir que hi havia un sentiment antifrancès que, esclar, normalíssim per tot el que hi havia hagut abans, per les ocupacions constants del Principat, no?
El comte de Massén era l'ambaixador extraordinari del rei de França. Ell va redactar un diari que recull aquelles jornades de deliberacions de les Corts de Barcelona. Pel que es veu, el comte era un observador ben fi.
Monsieur, ça ne marche pas. No hi ha hagut dia que no penséssim que les Corts estaven concloses al matí i trencades a la tarda, fet degut d'una part al caràcter malfiat, lleuger i republicà de la nació catalana, i de l'altra a l'odi increïble que hi ha entre ells i els castellans, els quals, per disposar l'avantatge de semblar millors súbdits en detriment dels interessos del nostre senyor rei Felip V i per la impaciència excessiva de tornar a Madrid, contribueixen de sota mà tant com poden a suscitar dificultats per fer-les insuperables i per fer mitjà donar pressa al rei per anar-se'n amb el disgust de no haver-les conclòs, com Felip IV. Catalunya
Ràdio. Doncs devien ser unes Corts mogudes, amb els consellers castellans, allò fent la viu-viu, els catalans també no acabant-se d'entendre entre ells, els francesos pel mig...
Clar, realment és un ambient molt tens, molt interessant, en què el rei vol quedar bé, vol fer alguna concessió, però al mateix temps no vol renunciar al que considera la preeminència del seu poder, que els catalans, per tant, pensen, bueno, potser li podem cedir una mica no sé què, però a canvi aconseguirem allò altre. O sigui, es creen molts partits, moltes disputes internes, i per tant és un ambient molt ple de vitalitat, no? El fet aquest de que fins i tot això es visqui socialment, és a dir, no és només els representants, els corts, els síndics que estan presents dintre les corts, que representen interessos a vegades contraposats o a vegades convergents, el que sigui, sinó que fins i tot a nivell social això es viu amb molta intensitat, es viu pels carrers. Clar, tothom té interessos, és el país, doncs qui no planta una vinya fa aiguardent i qui no compra blat, i per tant tota la qüestió del comerç internacional i dels negocis i tot això és viscut amb intensitat. Penseu que això de que els nens pel carrer insultin els ambaixadors o insultin algú, és tot un clàssic de la història catalana, diguem-ne, i de la història barcelonina, perquè amb un nen com... tu no t'hi pots girar, o sí, però no li pots retreure, o no el pots fer detenir i executar perquè t'ha insultat. Una mica la intifada, diguem-ne, una comparació una mica atrevida, però, és a dir, el nen que et tira pedres, com li respons a aquest nen? I això ha passat moltes vegades, fins i tot al segle XX, els oficials de l'exèrcit espanyol es queixaven al segle XX de que ells sempre anaven ostentant el seu uniforme i el seu sabre tot arreu d'Espanya, i quan arribaven a Catalunya els nens se n'enfotien, i això els feria molt. Els inquisidors del segle XVI i XVII es queixaven del mateix, que els nens se ens enriuen a la cara, d'acord? I doncs aquest ambaixadors francesos, aquests d'això, els hi passa el mateix, i se senten molt ferits.
De tota manera, què està passant també amb els austracistes? Perquè aquest procés més o menys positiu, malgrat les dificultats, no deixen de ser les dificultats normals, no? Però el fet de que s'hagin constituït les Corts, que el rei hagi jurat, o almenys hagi promès que jurarà les Constitucions, etc, etc, és un procés amb problemes, però sembla que positiu. Què està passant amb el partit contrari?
Les Corts acaben bé, i aquesta seria la paradoxa, és a dir, les Corts van bé, al final, i no pas gràcies als ministres castellans, que fan tot el que poden, perquè tenen un tarannà absolutista, no estan acostumats al sistema del pactisme, feia un segle just que no hi havia Corts, i per tant ells no estan amb aquesta mecànica, no? Amb aquesta dialèctica. Al final les Corts es resolen en bona part perquè en Marcén i els francesos...
El Marcén és aquest que hem sentit
aquest
abans.
Que hem sentit, sí. Apreten molt perquè s'arribi al final i perquè Felip V concedeixi, afluixi, i concedeixi gairebé en tot, en molts aspectes, i per tant el resultat és positiu. Ara bé, què passa entre 1702 i 1705, que és quan comença l'alçament català? És a dir, passen 3 anys. Doncs en aquests 3 anys hi ha un fet decisiu, que és l'entrada d'un nou virrei a partir de l'any 4, el 1704, és el virrei Velasco.
L'anterior era Portocarrero.
L'anterior era Portocarrero.
Que no s'havia portat tan malament, diguéssim.
Era un home que va fer també algun gest despòtic, va tenir problemes durant les Corts, perquè també va recomanar al rei que no acabés les Corts i que se n'en tornés a Madrid, i això va generar un sarau bastant impressionant, però bé, com que no li van fer cas, doncs no va passar res, no?
Yeah.
Aleshores, el 4, arriba Velasco, que és un home més dur, i aquí sí que ja esclata tot, perquè Velasco comença a fer gestos despòtics de tota mena, i aleshores va creixent la reacció. Inicialment és petita, però cada cop va en augment. A l'any 4, en concret, ja hi ha un intent de conspiració a Barcelona i d'entregar la ciutat al príncep de Darmstadt, que arriba davant de Barcelona amb vaixells, amb anglesos, i per tant ja hi ha un nucli organitzat, molt ben organitzat, format pel que en deien la Conferència dels Comuns, que hi havia eclesiàstics, hi havia nobles, hi havia burgesos, i clandestinament estaven molt ben organitzats, i aleshores, malgrat que fracassa aquest intent de conspiració, Velasco, quan comença a detenir gent i a trobar papers, s'espanta perquè veu que hi ha tothom al darrere de la conspiració. Quan dic tothom, vull dir els principals càrrecs polítics de la ciutat. I aleshores comença a donar pals a tort i a dret. I aquí és on s'equivoca, perquè genera una dinàmica contra el poder despòtic imparable, i arriba un moment que els escrits dels austriacistes ja diuen que aquell jurament que hem fet a les Corts no val. No val perquè el rei no està complint el que ha promès, que és de respectar les Constitucions. I per tant ens veiem amb dret de trencar l'obediència i de buscar un altre rei. I aquest altre rei és el que proposen els aliats, és a dir, l'arxiduc Carles d'Àustria.
Perquè tot això, la guerra continuava. O sigui, aquí no hi havia guerra, o als territoris hispànics no hi havia guerra. Però la guerra europea, la guerra de successió, havia començat, ja portava anys en marxa.
Havia començat el procés a Espanya amb la presa de Gibraltar pels anglesos, i havien fet algunes incursions per la costa, però de fet aquesta mateixa de Barcelona, l'any 4, no? De fet, el moment clau és
Menorca, també.
Menorca, no, en aquests moments encara no.
No, és una mica posterior.
Posteriorment, sí. És l'any 9, em sembla. En aquests moments és quan es desencadena tot. A l'estiu de 1705 és quan els aliats es planten davant Barcelona.
O sigui, Felip V ha arribat al novembre del 1700 i ha jurat com a rei. El 1702 comença la guerra a nivell europeu. És a dir, hi ha un any, l'any 1, que està tothom esperant a veure com ens podem organitzar, a veure què hem de fer. 1702 comença la guerra a nivell europeu, la guerra amb la gran aliança de l'Haia, que és Àustria, Holanda i Anglaterra contra França i la monarquia hispànica. Aquesta guerra, comença el 1702 a nivell europeu, té les primeres cuejades, diguem-ne, en el territori ibèric, en el territori hispànic, de la monarquia hispànica, a l'any 1704, que és quan arriba aquesta flota, amb el príncep de Darmstadt al capdavant, davant de Barcelona, i que diu, bueno, què, els catalans us aixequeu contra Felip V o no? I llavors no es produeix l'aixecament, o no s'acaba de concretar, però Velasco comença a repartir a tort i a dret dintre de la ciutat. És en aquest moment en què la flota es retira i va cap a Gibraltar, en participació de catalans, alguns catalans que han sortit de Barcelona, que han sortit de Catalunya i s'han incorporat a la flota, i per això a Gibraltar hi ha una platja dels catalans, perquè és la platja on desembarquen catalans per conquerir Gibraltar, que a partir d'aquest moment queda en mans britàniques. Un any després, quan la flota anglo-holandesa torna davant de Barcelona, aquesta vegada més nombrosa, és quan la guerra comença obertament a Catalunya.
Perquè els austriacistes catalans, jo he sentit parlar moltes vegades dels bigatans, que eren tots de Vic, o ve d'un altre nom, això de bigatà?
Van prendre el nom de bigatans perquè, de fet, i això no costa gaire d'entendre, Velasco controlava sobretot Barcelona, no tenia gaire soldats, i els tenia tots concentrats a Barcelona. Per tant, la resta del país se li escapava del seu control. A la plana de Vic hi havia una tradició de guerrillers important que havien estat lluitant contra els francesos i suplint la ineficiència de l'exèrcit hispànic, és a dir, les mateixes ciutats s'havien hagut d'organitzar per defensar el territori contra els francesos, i entre aquests guerrillers hi ha doncs, Bac de Roda, Josep Moragues, Jaume Puig de Perafita, etc, etc. I aquests són els famosos bigatans, és a dir, aquesta gent que està bregant en les armes, que ha donat la cara, que té prestigi, són els que intervenen en la signatura del que es coneix com el pacte de Gènova amb els aliats. D'aquí ve el nom de bigatans. No és que fossin de Vic, perquè justament de Vic em sembla que no n'hi ha cap. És a dir, són tots de la plana de Vic i de la comarca d'Osona. I d'aquí ve que els austriacistes se'ls digui genèricament bigatans o imperials.
Que són gent que des del 1704 està en acció, diguem-ne, és a dir, des de la primera vinguda de la flota, aquesta que a Barcelona no és concreta, en canvi en aquesta zona de les comarques d'Osona, del Coll de Cabra, del Montseny, dels Plans de Balanyà, etcètera, etcètera, i el país és alliberat, diguem-ne, hi ha unitats guerrilleres movent-se amunt i avall, i les tropes de Velasco, que intenten arribar-hi des de Barcelona, són refusades al Pla de Balanyà, en el trànsit, diguem-ne, del Vallès Oriental cap al Pla d'Osona, i per tant, i són anomenats també els cintes grogues, perquè estan identificats amb una cinta groga que porten al braç, i el color groc és el color dels catalans en guerra en aquell període, o el groc o el negre, i per tant, ja hi ha una situació de molt de conflicte des del 1704, però que no generalitza fins al 1705, efectivament.
Els austriacistes catalans volien garantir suport a la seva possible rebel·lió. Per això es van reunir a Gènova amb el representant de la monarquia anglesa. Allí van pactar l'entrada de Catalunya a la Guerra de Successió.
Well, a veure, lletrat, llegeixi el que portem redactat fins ara, please.
En nom de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, el molt il·lustre Mitford Crown, enviat de la Sereníssima Reina d'Anglaterra a les parts d'Itàlia, i els il·lustres senyors Antoni Peguera i Aymeric, i el doctor en ambdós drets, Domènec Perera, en nom propi, convenen, prometen i declaren el que es conté. L'il·lustre Mitford Crown promet i assegura que per tal de facilitar i ajudar els naturals i habitants del molt il·lustre, preclar i ínclit Principat de Catalunya a apartar el violent domini de França, el que els alts i poderosos aliats, i principalment Anglaterra, asseguren i prometen, que el nombre de les tropes aliades de desembarcament que es destinaran a Catalunya serà efectiu de 8.000 infants i 2.000 cavalls, poc més o menys.
All right. Està d'acord fins aquí, Mr. Peguera? Sí? Doncs endavant, continuem. Hem d'establir les condicions de compliment d'aquest pacte. Catalunya
Ràdio. Pel que hem sentit d'això del pacte de Gènova, els representants catalans diuen que ho fan en nom propi. I com s'atrevien a firmar una cosa en nom propi per tota Catalunya? Perquè aquest pacte realment, almenys durant molt de temps, es va complir. Per tant, sí que devien representar els interessos del poble català, si malgrat ho feien en nom propi. Però no ho acabo d'entendre, això.
Les institucions, és a dir, la Generalitat, el Consell de Cent, no es mullen. No es mullen perquè Barcelona està controlada amb mà de ferro per el virrei Velasco, centra tots els seus esforços en controlar Barcelona, de manera molt desconfiada, com he dit, però la resta del territori no el domina. I els bigatans s'han anat estenent per totes les comarques del voltant. Ha sortit també un focus al Camp de Tarragona, un altre a les Terres de Ponent, i per tant es pot dir que el país és en mans dels austriacistes abans de l'estiu de 1705, i Barcelona està en mans del virrei Velasco i de Felip V. Aleshores, el juny, després de diverses converses que han tingut lloc a Vic, amb una capella a Sant Sebastià, que han vingut uns anglesos, s'ha negociat, han fet un dinar, hi ha gent de l'època que ho explica, hi ha hagut un gran dinar, i hi havia gent estrangera, i ho han celebrat, i han cridat visca l'arxiduc, etc., i anaven amb cintes grogues al barret, no? Que és el símbol de l'emperador. I aleshores, aquest grup que es reuneix amb els anglesos són un grup de propietaris de la plana de Vic, tots ells de la colla aquesta que comentàvem abans dels biguetans, de Bac de Roda, Moragues, en Puig, etc., gent influent, influent en la gent, té prestigi, la gent se'ls creu perquè han estat donant la cara durant molts anys contra els francesos, cosa que l'exèrcit hispànic doncs, no havia aconseguit de fer, no els havia aturat, no? I és un pacte per poders, o sigui, ells estampen la seva signatura en un document, diuen que ells responen pel país en la mesura que les institucions oficials no es poden comprometre. No es poden comprometre perquè, esclar, Barcelona està en mans de Felip V i, per tant, no podrien signar, se la carregarien immediatament. Aquí també hi ha un gest d'indecisió, cal dir-ho, per part dels dirigents de les institucions catalanes, que no s'atreveixen, s'esperen fins a l'últim moment i no es proclamen austriacistes fins l'octubre del 1705, quan veuen realment que han desembarcat les tropes de l'arxiduc. Però bé, aquesta és la situació. Ells firmen per poders aquesta representació del país.
En què consisteix el pacte? Perquè aquesta hem sentit molt poqueta cosa, però el pacte és llarg. En què consisteix, bàsicament?
En el fons, es pot interpretar com una prova de realisme polític. És a dir, els dubtes que tenen les institucions que estan a Barcelona, una Barcelona controlada pel virrei Velasco i per tropes borbòniques, per entendre'ns, la sensació que tenen és, si ara nosaltres fem un aixecament aquí pel nostre compte, arribarà l'exèrcit hispànic o l'exèrcit francès i ens repartirà estopa perquè quedarem contents, diguem-ne. Per tant, és lògic que dubtin i que vulguin assegurar-se el tret, diguem-ne, l'aposta. Llavors, també és lògic que aquests biguetans que estan en el territori controlat pels austracistes, controlat pels biguetans, siguin una mica més optimistes. Vull dir, ells no estan sota Velasco i, per tant, que siguin una mica més llançats. El que es tracta és d'unir les dues perspectives i assegurar a Barcelona, assegurar-los i als conspiradors que hi ha entre Barcelona, que aquesta vegada els aliats vindran en sèrio i que vindran amb moltes tropes i que vindran amb cavalleria i que vindran amb fusells i que, per tant, aquesta no és una aposta suïcida de que els catalans s'aixequen i diuen ah, ens hem aixecat, d'acord? Sinó que és una aposta estratègica en futur i en perspectives de guanyar. I, per tant, el pacte de Gènova el que es tracta és d'assegurar que els anglesos i els holandesos, especialment els anglesos, el representant és de la reina Anna d'Anglaterra, doncs es comprometi a venir aquí amb moltes tropes. I que un cop hagin fet això, Barcelona sí que s'incorporarà. Per tant, hi ha una voluntat, això, d'assegurar l'aposta. I és segurament una prova de realisme polític. Pensem que al final Catalunya acabarà quedant sola, diguem-ne. Per tant, que els dubtes que els catalans del 1704 demostren davant del fet d'aixecar-se en solitari quedaran plenament justificats quan el 1713 i fins al 1714 haurem quedat completament sols. Vull dir, també jo crec que se podria entendre des d'aquesta perspectiva.
I arriben. No, perdó.
Anava a afegir que en termes pràctics hi ha molts punts en el tractat. En termes pràctics significa que els catalans es comprometen a ser, per dir-ho així, el punt d'entrada que dona via d'entrada en els aliats a la península, perquè els anglesos havien estat fent prospeccions a altres llocs, és a dir, els anglesos són una gent que va molt al gra, havien fet altres intents i els seus informes acaben dient no, allà on la gent està predisposada és a Catalunya realment, i això es tradueix en que els catalans havien d'aixecar 6.000 homes al cap de molt poques hores després de que arribessin davant de Barcelona els vaixells. Els anglesos havien de portar, doncs, ara no sé si eren 16 o 18.000 homes, armes, diners, que havien de mantenir aquests 6.000 homes que s'aixecarien, i es deia que després ja ho pagaria l'arxiduc. I la contrapartida de tot això que fan signar els catalans és que es respectarien les seves constitucions. És a dir, que la garantia de tot aquest compromís, la clau, la peça fonamental, és que havien de quedar garantides llavors i sempre les constitucions catalanes. En el document hi surt 17 vegades la paraula constitucions, és a dir, és una idea, per dir-ho així, obsessiva d'aquests catalans que signen. Sabien perfectament que hi estaven tenint en joc allà, i insisteixo, torna a ser una mica aquesta idea republicana. Anem a garantir el sistema polític d'aquí. Els anglesos ho signen, i com acabes de dir, Oriol, doncs se n'obliden, no hi ha el 1713, sinó a l'any 1710, que hi ha, al cap de 5 anys, que firmen un tractat secret amb França, a canvi de Gibraltar i del comerç amb Amèrica, és a dir, se n'obliden aviat d'aquest compromís, tot i que entre els anglesos, entre els historiadors i els polítics, en els segles XVIII i XIX, queda tota una tradició de vergonya per aquest acte indigne que és d'haver trencat un pacte, d'haver portat els catalans a una guerra brutal i d'haver-los abandonat en el pitjor moment. Hi ha tota una tradició d'historiadors i de polítics que retreuen això.
Penseu que pels catalans havia de ser una decisió difícil, és a dir, es convertien en la porta d'entrada de les tropes aliades contra França i contra la monarquia hispànica, però això volia dir convertir-te immediatament també en l'objectiu de francesos i d'hispànics, d'espanyols, per entendre'ns. Per tant, era convertir el teu país en escenari d'una guerra, és una decisió difícil, i després també eren conscients de que la primera acció hauria de ser ocupar Barcelona, i ocupar Barcelona, que estava defensada per tropes castellanes o per tropes franceses, era una decisió complicadíssima, que volia dir que havies d'anar a bombardejar la teva pròpia capital, i que havies de bombardejar els teus cosins i els teus... Per tant, hem d'entendre que hi haguessin dubtes i que finalment aquests dubtes es resolen allò amb una decisió, quan els anglesos juren, es comprometen a defensar les constitucions i les institucions de Catalunya, cosa que finalment no faran, diguem-ne.
Uh-huh. Com és aquest assalt? Perquè això es produeix, compleixen el pacte de seguida, el pacte és del juny del 1705.
El 20 de juny.
I quan és l'assalt? Quan arriben les tropes angleses?
Les tropes arriben entre, em sembla que és agost, setembre, i Barcelona finalment es lliura a l'arxiduc Carles III l'octubre de 1705. Entretant, què ha passat? Doncs, entretant ha passat que els bigatans, els signants del pacte, compleixen, encerclen Barcelona, és a dir, ara ja no solament dominen les comarques de Catalunya, sinó que se'n van a bloquejar Barcelona, la tenen realment assetjada, no deixen entrar aigua ni queviures, etc. I entretant, l'arxiduc Carles III doncs bombardeja Barcelona, és a dir, els barcelonins queden una mica també estorats, de veure com,
caram, com ens tracta aquest, no?
El rei els bombardeja, però esclar, de dominar la ciutat perquè està controlada per els exèrcits borbònics. El que desencadena tot plegat és que corren els rumors de que el virrei Velasco es vol endur amb ell els presoners que ha fet, que són molts, entre ells hi havia gent important, com en Narcís Feliu de la Penya, en Ramon Vilana Perles, és a dir, polítics de primera fila, estaven en la presó, i aquest rumor és el que acaba provocant un alçament popular dintre de Barcelona, en el qual participen fins i tot algunes dones, per alliberar aquests presoners, i aquesta pressió interna i l'externa dels anglesos és el que acaba provocant la rendició de Velasco, que li salven la pell al general Peterborough, perquè si no hagués mort a mans de la...
O sigui, Velasco se'n salva,
se'n
després de tot que ha provocat.
Fan unes condicions per marxar, fa unes capitulacions de la ciutat perquè pugui marxar ell i les famílies nobles filipistes, els que havien declarat la seva fidelitat a Felip V.
El que no sobreviu de tota manera és el Jordi de Darmstadt, pobre.
No, que morten a l'assalt a Montjuïc. És a dir, els aliats el que fan, els aliats, per tant, holandesos, anglesos, catalans, el que fan és atacar Montjuïc per descontrolar Montjuïc, llavors obligar la ciutat a rendir-se, diguem-ne, no? L'estratègia és dominarem la fortalesa que domina la ciutat, precisament, i llavors la ciutat es rendirà.
Darmstadt, que és habitual, era una...
Era una estratègia habitual. Sí, sí, en realitat serà l'estratègia habitual encara fins a l'estiu de 1714, que canviarà, però bueno, en tot cas...
Fins a mitjans del segle XIX, perquè bueno, encara, Espartero sí, i Prim i companyia faran el mateix.
Tothom bombardeja
des de Montjuïc. Sí.
Total, que Darmstadt, els aliats, el que fan és allò clàssic, pujarem a Montjuïc i des d'allà doncs, la ciutat no li queda altre remei que rendir-se. És a dir, Velasco no li queda altre remei que rendir-se. Què passa? Que en la sala Montjuïc, Darmstadt és ferit i mort. Cosa que provoca un gran trauma entre la població que veu morir el seu heroi, diguem-ne, no? Que
és curiós aquest personatge, sí. Realment, Jordi de Darmstadt.
És que tot és molt curiós, perquè, esclar, penseu, la ciutat encerclada pels propis amics. Els propis amics que et bombardegen, que impedeixen que entrin menjar, que entri aigua. Per tant, les institucions que hi ha a dintre la ciutat oferint-se a Velasco per ajudar-lo a defensar la ciutat contra els propis catalans, el Velasco, que no se'n fia d'aquestes institucions, perquè diu, vosaltres em voleu enganyar i dient que aneu a defensar les muralles, els obrireu les portes, cosa que potser era veritat. Sí. Per tant, tot el conjunt és força curiós, perquè, esclar, hi ha en joc moltes...
I el gran heroi, un home, Darmstadt, suposo que holandès o austríac?
Alemany.
Alemany.
Austríac, vaja, austríac, sí, sí. És de Hessen-Darmstadt.
Sí, el servei de la Casa d'Àustria.
O sigui, per tant, també un personatge, diguéssim, teòricament alié, en canvi, sí, implicadíssim. Sí,
és un Hessian, és Hessian de Hesse, de Frankfurt, de l'actual, sí, ciutat de Frankfurt, que aquesta. Els Hessians tenien una llarga tradició de soldats al servei de tothom, diguem, de soldats mercenaris, i havien lluitat diverses vegades en contra i a favor de catalans, diguem, de tota una llarga tradició. Darmstadt era un personatge singular i molt important, i la seva mort, intentant alliberar Barcelona de les mans borbòniques, crea un profund trauma.
Ens queda menys de mig minut, però suposo que només entrar tothom, es proclama Carles III rei de la monarquia hispànica, i per tant ja tenim dos reis a la monarquia a partir, sí, sí, d'aquest moment, no?
I, sí, bueno, aquí hi ha una cosa molt interessant, que és que aquestes capitulacions que permeten sortir els botiflers asseguren una altra cosa, que és refermar el pacte de Gènova, que és que diu, la ciutat es lliura però exigeix que el nou rei juri les constitucions.
Ja, només començar.
Aquí es tanca el cicle del pacte de Gènova, no? I això es concreta en la celebració de les Corts de 1705, que són les primeres que fa, doncs, a la monarquia, i que són encara millors que les que Felip V havia celebrat. I aquí sí és on realment totes aquelles expectatives que els catalans havien posat en la seva aposta ara les veuen confirmades, tant políticament com econòmicament. És el gran moment del partit austriacista, perquè veuen fetes lleis aquelles aspiracions econòmiques i polítiques de què parlàvem abans.
Professor Joaquim Albareda, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquest període tan interessant i poc conegut, no per vostès especialistes, evidentment, però sí pel gran públic, aquests primers anys de Felip V, que quan encara Catalunya no estava en guerra. Moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer i enhorabona pel programa.
Moltíssimes gràcies. Professor Junqueras, moltíssimes gràcies, l'esperem aquí en el proper En Guàrdia.
I tant.
Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia, una producció de Mercuri, dirigida i realitzada per Enric Alpena. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Razkin. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.
Amb les veus de Jaume Cardús, Xavier Pujol i Joan Anton Ramoneda.